al carrer Roger de Flors 152 Baixos.
Servigest Barberan. Continuem treballant al teu costat, assessorant-te i responent als teus dubtes o consultes.
Són les 10.
Notícies.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bon dia, dia històric ahir al Parlament de Catalunya amb l'aprovació de la llei que evita els augments abusius del lloguer. Badalona, com tota l'àrea metropolitana, és una de les ciutats més afectades per uns preus que no han deixat de pujar, tot i la crisi de la pandèmia. Finalment ahir, el grup de Junts per Catalunya es va trencar i es va aprovar per 71-63 la proposició de llei del sindicat de llogaters. La principal novetat és que el preu dels nous contractes queden congelats i el propietari es pot veure obligat a rebaixar el preu si supera l'índex oficial que marca la Generalitat per aquella zona. Les excepcions seran els habitatges d'obra nova i no s'aplicarà als petits propietaris que depenguin dels ingressos. Des de la plataforma d'afectats per la crisi valoren positivament l'aprovació de la proposta de llei, amb tot assegurant que calen canvis estructurals com, per exemple, ampliar el parc d'habitatge públic. Escoltem a Luis Ros, membre de la PAC.
El limitar el precio de alquiler, pues bueno, es un paso más, pero mientras en España no haya parque público como la media más o menos que hay en Europa, no soluciona el problema habitacional. Estamos en un 1,5% de parque público cuando la media debería ser un 15%.
L'aprovació d'aquesta llei permetrà solucionar casos com el del centenar de veïns afectats al barri del Progrés de Badalona per la pujada del preu del lloguer que es vol aplicar al grup inversor La Zora. Així almenys ho defensen algunes de les entitats socials que treballen en el terreny, donant suport a les famílies amb problemes habitacionals. N'ha parlat Carles Segués de la plataforma Sant Roc Som Badalona.
Hi ha hagut persones que han marxat ja per no poder accedir. Això, diguem, no, si mires a l'estadística, no surt com un desnonament, però és el mateix cas que un desnonament. És un desnonament encobert, una persona que ha de marxar de casa seva perquè no pot pagar el que li demanen. Per tant, et fan fora, no?
I el grup municipal del PSC s'assuma a la reclamació d'Esquerra per aprovar un pla de recuperació econòmica i social per Badalona. El regidor Rubén Guijarro defensa que hi ha 40 milions d'euros destinats a projectes pendents d'execució aprovats als pressupostos del ple de l'Ajuntament i que el govern del Partit Popular hauria de redireccionar i prioritzar les inversions. Per Rubén Guijarro, l'àmbit de la restauració s'ha deixat de banda per part del govern del Partit Popular i és un greuge cap al sector que la regidora de Comerç defensi que no cal un pla de recuperació econòmica com el de Barcelona, quan aquí el negoci del turisme no és tan gran. Pel regidor socialista, aquest argument no té ni cap ni peus, ja que altres ciutats més petites de l'àrea metropolitana, com Santa Coloma de Gramenet, han aprovat ja el seu pla. Escoltem a Rubén Guijarro.
Li diria al govern municipal que miri a la cara de les persones, dels representants del comerç, de la restauració, persones darrere d'aquests comerços, d'aquests establiments que ho estan passant malament, i que els digui realment, mirant els seus ulls, que la ciutat no necessita un pla de reconstrucció econòmica, perquè això no és Barcelona. Això no és Barcelona. Santa Coloma no és Barcelona i té un pla. Mataró no és Barcelona i té un pla. Sabadell no és Barcelona, una ciutat de dimensions similars a la nostra. I té un pla pactat amb tota l'oposició i un pla de reconstrucció amb molts més recursos que aquests que venen de l'àrea metropolitana.
I donar eines als mestres per afrontar una tornada a l'escola. Molts infants hauran patit una situació emocionalment molt complexa. És l'objectiu de la formació que ha rebut aquests dies l'equip docent de l'escola Antoni Botey de Llefià. Des d'aquesta escola tenen molt clar que el 14 de setembre, dilluns, els alumnes arribaran a les aules després d'haver viscut moments de por, d'angoixa i incertesa, almenys alguns. Una motxilla emocional que també carreguen les famílies i els mateixos mestres. Per gestionar tot això, la formació dona recursos als professionals. Escoltem a la Verónica Antón, psicóloga y formadora.
Situaciones de pérdidas, a veces muy grandes, ¿no? Emocionales, económicas, familiares, ¿no? Y que el docente tenga como buenos recursos, no solo recursos externos, también recursos internos, que pueda identificar cómo está él, cómo está ella, para poder acompañar a esos niños.
I en esports, l'Eurolliga ha guardonat el Joventut de Badalona amb el premi especial del jurat del programa One Team. El màxim organisme del bàsquet europeu ha organitzat durant la temporada 2019-2020 la primera edició d'aquest programa de responsabilitat social corporativa, en el qual han participat 42 clubs i només 4 d'ells han obtingut un guardó. El Joventut va dur a terme durant la temporada passada el seu projecte juntament amb la Fundació Provitas, i consistia en integrar per mitjà del bàsquet a joves amb risc de exclusió social. L'ambaixador verd i negre d'aquest projecte ha estat el jugador sorgit del planter, Artur Sagars, i ha comptat amb la coordinació del director del planter verd i negre, David Jimeno. Els protagonistes del programa van ser tots adolescents del Centre de Gestió de Projectes Socials ISOM. La penya va organitzar 8 sessions que, mitjançant el bàsquet, transmetien els valors que caracteritzen el joventut, com són el treball en equip, l'empatia, el respecte, la tolerància i la conscienciació de portar una bona alimentació. Tenim 21 graus de temperatura a Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Escoltem la ciutat.
Són les 10 i 5 minuts.
Al teu voltant passen moltes coses i aquí t'ho expliquem com ningú ho fa. A les 8, Badalona Matí.
El primer informatiu del dia.
A les 2, Badalona Migdia.
15 minuts per saber què ha passat al matí.
A les 8, Badalona Vespre.
El resum de la jornada.
I a cada hora, butlletins per no perdre el fil de l'actualitat local.
Serveis informatius de Ràdio Ciutat. Per saber què passa al teu voltant.
Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
Sis minuts passen de les 10. Dilluns comença un curs escolar que està marcat per aquesta pandèmia. Tota la comunitat escolar, professors, pares, alumnes, estan molt preocupats pels dubtes que se'ls planteja, com per exemple què passa quan un alumne dona positiu, si es queda a casa, quins drets tenen els pares, fins a quin punt es poden complir les normes de seguretat a les aules, què passa si un nen doncs, durant 14-15 dies ha d'estar fent quarantena, com podrà seguir el curs, no podrà seguir. I a més, cada dia tenim notícies noves, perquè coneixíem que finalment s'ha decidit per part del Procicat que els nens a partir de 6 anys hauran de dur mascareta a les escoles com a mínim les dues primeres setmanes de curs. I suposo que a mesura que avanci el curs, cada X temps els hauran d'anar donant instruccions sobre si han de seguir o no amb la mascareta. Bé, en tot cas, volem saber com ho estan vivint els pares i ho fem amb la Mireia López, que és la presidenta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Badalona. Home, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bueno, molta feina, molta feina. I el que tu dius, d'un dia per altre, coses noves.
Explica'm una mica, primer tot, quina és la teva percepció en general, perquè aquí, per exemple, en aquesta casa, que hi ha moltes mares que es porten doncs, molts dies preocupades perquè a cada compareixença, diguem, del govern o de la Conselleria d'Educació, doncs més es tiren els cabells, per dir-ho així, no? És a dir, que no estan gaire segures de que es puguin garantir aquesta seguretat. I pel que em diuen, moltes escoles, suposo que depèn de cada escola, però moltes escoles també estan una mica, no sé si perduts, però també, suposo, igual de marejats que esteu els pares.
Clar. Sí, totalment. Pensa que des del juny les escoles, els equips directius i els profes van estar treballant amb un pla que ha canviat ja 25 vegades. Llavors, per ells també això és un... Bueno, és un... Van canviant les coses cada dia. És una miqueta... Jo crec que el sentiment general és que, bueno, haurem de començar perquè s'ha de començar i, bueno, anirem veient tot el que passa. Ja ens ho diuen, a cada reunió, que ens diuen que són plans oberts, vius i que poden canviar cada dia.
Però primera cosa important, tu ets partidària de que es recuperi la normalitat a l'escola, no? És que hi ha mares que sí, diuen, si no han d'estar segurs, jo prefereixo que es quedin a casa. Tu ets partidària de retornar,
sí,
eh?
Jo personalment, sí. Sí, jo personalment sí, perquè hem de començar portant molts mesos a casa els nens. Hi ha gent que s'ho pot combinar amb el treball, però hi ha gent que no, però sobretot pels nens que porten molts mesos a casa, jo crec que ha de començar tot, l'escola i tot el que l'escola envolta també.
Què és el que et preocupa tu, com a mare, i suposo que coincideixes, suposo, en gran part de la resta d'empats de Badalona? Què és el que us preocupa més?
Bueno, doncs la veritat és, a més de la salut, òbviament, dels nens i de les famílies, però clar, et poses a pensar, no?, i si comencen a aparèixer positius, anirem 15 dies a casa, com s'ho faran, tornarem a l'escola online, que es va demostrar que va ser un fracàs, és una preocupació de dir, ostres, com ho farem, no? Si tornem a tindre els nens a casa i l'escola online, bueno, serà un desastre. Jo crec que serà un desastre.
Perquè, diguem-ne que les propostes que ha fet Educació, que al principi era, doncs, intentem mirar les ràtios per aula, després no ens obsessionarem amb les ràtios per aula, suposo, perquè vam veure que la pràctica era impossible reduir les ràtios per aula, perquè moltes escoles no poden garantir, doncs, que hi hagi més mestres, que tinguin més espais... Però sí que és cert que en segons quins centres, en una aula, o sobretot a les públiques, on no es compleix la ràtio, doncs és un problema perquè no podran mantenir distàncies de seguretat ni de lluny.
No, està clar. Jo a la meva escola, per exemple, que estan en barracons, hi ha grups que són 25, bueno, quasi tots són 25, i fins i tot un 26. És impossible mantindre unes distàncies de seguretat amb aquestes ràtios. Bueno, és el que tu dius, no? Són unes directrius que el departament ha deixat una mica a sobre de cada escola i, clar, per exemple, a Badalona hi ha realitats superdiferents. Hi haurà escoles que tenen edificis grans, espais, i, bueno, i que han decidit fer grups reduïts i així ho tenen, i unes altres que no, per espai és impossible, i han optat per l'únic espai, a lo millor, que tenen, que sigui polivalent i que puguin utilitzar-lo per fer algun desdoblament en algun moment tots els grups que calguin, no? Per això el del grup estable i el grup bombolla. Bueno, tots sabem que aquests grups ja estables i bombolles, a l'hora que sortin del col·le, es trencaran, i fins i tot abans, no?, quan els nens, sobretot els més grans, vagin a casa o a l'institut junts.
Què et diuen la majoria d'AMPAs pel que fa a la gestió que estan fent les direccions de les escoles? Que sé que aquesta setmana, justament, tutors, directors, estan fent moltes xerrades amb vosaltres per explicar-vos com comencen aquest curs.
El sentiment, jo crec, general, és que estan currant molt, estan treballant moltíssim. Pensa que hi ha escoles que estan movent tota l'escola per poder fer, no sé, de vegades et poses a pensar, ostres, que si a les 8 i 10 entraran aquests per aquesta porta, els altres entraran per no sé què, hi haurà una persona vigilant els passadissos, que no sé què. Bueno, jo crec que les direccions han fet un curro impressionant, que no se'ls hi pot dir més. I les AMPAs sí que nosaltres venim denunciant una miqueta, i l'altre dia vam tindre una reunió amb l'alcalde i també els vam dir que sí que la sensació de les AMPAs és que hem perdut una miqueta les AMPAs al nostre puesto, no dintre de l'escola, perquè en el moment en què se'ns diu que els pares tenim prohibida l'entrada en el centre... bueno, ha quedat una mica també les AMPAs desprotegides, perquè nosaltres gestionem un munt de coses a dintre de l'escola i hem perdut el nostre espai físic. Hi haurà escoles que l'AMPA té un espai independent i que a lo millor sí que ho podran fer, però moltes d'altres tenim problemes perquè, clar, no podem entrar als centres.
M'ho deies abans, o ara ho acabes de dir, us veu reunir amb l'alcalde?
Mm-hmm.
Sí? I què? Com va anar aquesta reunió?
Bueno,
va ser la reunió conjunta amb les direccions d'escoles? Sí.
Sí. Va ser una reunió positiva. Les direccions de les escoles li van transmetre, bueno, una sèrie de neguits, com la neteja, el tema d'oficials d'oficis, i, bueno, la neteja ja sabeu com s'ha publicat, no?, que s'ampliarà a 3 cops al dia, i el tema dels oficials d'oficis també s'ha obert una bossa de treball on hi hauran 32 oficials d'oficis per cobrir aquelles baixes, perquè aquest tema era també tela, que avui en dia hi ha escoles que no tenen el seu oficial d'oficis, amb tot el que estan fent, movent mobiliari, movent taules, no sé què, i avui en dia hi ha escoles que no tenen el seu oficial d'ofici, no?
Per tota la problemàtica aquesta. I les entrades i sortides, que crec que hem dit de reforç policial, perquè aquí és on hi haurà més aglomeracions, potser, no?
Sí, clar, creiem que a la porta és on hi haurà més aglomeracions, i es veu que hi haurà agents cívics de la Guàrdia Urbana, pues, ballant perquè no es facin aglomeracions, i suposo que vigilant el tràfic perquè la gent pugui deixar els nens, encara que hi haurà pares que s'hauran d'estar a la porta de l'escola uns 10 o 15 minuts si tenen fills de diferents cursos que han d'entrar una miqueta després, però sí que ens han dit que hi hauran aquestes persones vigilant que no s'aglomeri la gent a les portes de les escoles.
El problema per als pares és quan hi hagi un cas de sospitós o de positiu, i aquí nen hagi d'estar, doncs, ha d'hagi de passar la seva quarantena i potser els pares treballin.
Clar, Això jo crec, eh? O sigui...
o hi ha pares que potser diuen, jo ara no m'atreveixo a deixar el meu fill amb els meus pares o els meus avis perquè potser estan delicats, òbviament. Clar, com us ho feu?
Òbviament. Clar, no ho sé, Carles. Jo crec que això està tan malament fet que llavors la gent farà el que no ha de fer. O sigui, es començaran a fer les coses malament per culpa, una vegada més, que les administracions no fan el que han de fer, perquè, evidentment, si jo tinc que estar a casa amb el meu fill i jo treballo i el meu marit, i és perquè ha estat en contacte amb un positiu, el que no faré és portar-lo amb els avis, òbviament. Per tant, pues, bueno, no sé com ho farà la gent, la veritat, però...
Ai, s'ha perdut la connexió, no sé què ha passat. Mireia, estàs aquí?
T'he perdut, oi?
Sí, m'has tornat a recuperar, em sembla. Estàs aquí?
És que m'han trucat per telèfon, perdona.
Ah, cap problema. En tot cas, em deies que si els pares treballeu, que clar, no saps com ho fareu, no?
Bueno, no, i això farà que comencin a fer les coses malament els pares. Porque, bueno, si veo que tengo mocos, le donaré no sé qué, y bueno, y això entrarà en conflicte i serà, espero que no, espero que comencem i tot sigui més o menys bé i no tinguem que portar els nens a casa, però és veritat que si la gent no sap què fer amb els nens, pues començaran a fer les coses malament.
Mm. Quan dius fer les coses malament, què vols dir? Acceptar coses que no toquen?
Home, clar, si tu veus el protocol, exactament. Més d'una vegada has vist en una escola sense aquesta situació com una mare potser li ha donat una piretal al nen abans d'entrar per entrar sense febre a l'escola. Això em temo que amb la situació que tenim de dir no puc deixar el nen a casa, no sé què, això passarà i hauran de ser els mestres i les direccions que controli tot això. Una llàstima, no?, que hagi de passar. Molt em temo, eh? No sé si serà o no, la gent serà suficientment conscient, però si no tens amb qui deixar el nen, potser comencen a passar aquestes coses que no haurien de passar en cap cas.
Mm. I, clar, quan dius que això és perquè les administracions no ho han fet bé, què és el que tu creus que no han fet bé, les administracions? Bueno, en aquest cas, és a dir, suposo que el que tu demanes és en part que es garanteixin les prestacions.
Evidentment, clar, sí. Bueno, en quan hi ha un protocol en el que et diu un nen ara haurà d'estar 15 dies o més a casa, pues això hauria d'estar cobert per la prestació que no, o sigui, no si només és positiu, sinó en el moment en què s'ha d'aïllar un nen. Mm. Perquè si no, ja m'ho diràs què fem.
Mm-hmm. Bé, a més, els pares suposo que heu d'ensenyar als nens, que suposo que ja, vaja, això ja ho heu fet durant aquella pandèmia, no? Però no sé si heu hagut d'extremar les precaucions pel que fa a quines mesures han de fer els nens ara que entren a l'escola, més enllà de la mascareta... És a dir, tu, per exemple, els teus fills o filles, que els has dit?
Bueno, això ja, com tu dius, ja els hi diem des del primer dia, no? Sempre és lo de rentar-vos les mans, sobretot no tocar-vos la cara, ni el nas, ni la boca, encara que amb la mascareta ja no ho faran, no? Però sí que hi ha molt de vici, no?, d'agafar el boli, ficar-s'ho a la mà i deixar-li al company. Tot això està prohibit, ara no es podran compartir material per a totes aquestes coses.
Difícil.
Però sí que intentes, no? És difícil, però prohibit està. No sé com s'ho faran, però està prohibit. Sí que intentes dir-los això, no? Molt en les mans molt rentades i que no es fiquin res a la boca ni es toquin la cara. Més d'això, bueno, que portin la mascareta si l'han de portar o en el lloc on l'han de portar, però més d'aquí tampoc podem fer gaire. Jo, els meus fills, és el que els hi dic.
Què diuen els teus fills? Tenen ganes? Bueno, perquè sí que nens, que hi ha una part de nens que tenen moltes ganes de tornar i d'altres que no.
No, el meu petit, que bueno, ara ja començarà a tercer, ell, si estigués un any més aquí a casa, no li importaria massa. O sigui, s'ha acostumat tant a estar a casa que ja no vol tornar. A més, veu les notícies i em diu, mama, pues si hem de fer tot això, per què anem a l'escola llavors, no? O sigui que ell... Si per ell fos, i com ell comenci a saber que si té mocs o tos se n'anirà cap a casa, potser. Clar. No sé jo si algú farà algun truquillo por ahí, però...
Perquè
no,
avui
no,
s'ha donat a conèixer gran part dels símptomes, i clar, són símptomes molt habituals, suposo, amb un nen, no? Una mica de febre, per sobre del 37,5, una mica mal de coll...
Clar, és com tot, no? Mal de cap, mal de cap als nens, per exemple, la meva filla començarà la secundària, en aquestes edats el mal de cap és dia sí, dia també. Llavors, clar, jo espero que dintre dels protocols després, no sé, sigui una miqueta, jo què sé, no? Tu pots veure un nen que té mal de coll, a lo millor una miqueta, o jo què sé, o té una miqueta de mal de cap, no sé. Bueno, estarem, ja veurem què passa, no? Si a lo millor passa que sí, ostres, et truquen i té mal de cap, o jo què sé, o esperen algun símptoma més, no? Perquè si no serà perquè mals de caps, mals de panxa i fins i tot febres en tenim 50.000 vegades en el curs, no?
Jo no sé si... Digues.
Et poses a pensar i dius, ostres, que 25 nens, cada vegada que algú tingui un símptoma, que aquest nen vagi al cap, no sé, és que ens passarem el curs en el cap i a casa si surt algun positiu, no? Bueno, no sé.
Jo no sé si et preocupa també el fet de que tota la gestió d'aquesta pandèmia hagi deixat una mica en l'oblit les demandes que històricament hi ha hagut aquí pel que fa a edificis nous. Sí que és cert que, com ha demostrat aquesta pandèmia, quan se quiere, se puede, i en aquest cas hi ha una necessitat de més mestres i s'ha vist que hi ha capacitat de contractar-los. Segurament no tants com voldrien les escoles, ni molt menys, però com a tot arreu, no? Doncs ha fet falta diners per fer materials, per mascaretes, per gel... Doncs han sortit partides econòmiques que fins ara eren inexistents. I ara apareix una també per contractar nous mestres. Jo no sé si això posa més contra les cordes a l'educació i si això sí fa més difícil que les velles demandes ara quedin una mica congelades.
I bueno, nosaltres l'altre dia amb la reunió que vam tindre amb l'alcalde també li vam parlar d'això, que el Covid està tapant moltes coses que a Badalona sobretot eren urgents. Vam parlar també de la matrícula viva, saps que durant el curs hi ha molta matrícula viva que
són els alumnes que venen a mig curs,
que venen a mig curs, vam parlar d'això, perquè clar, si estem parlant de ràtios, que hi ha escoles que a lo millor han pogut fer unes ràtios molt reduïdes i les de més estem a 25, sabem per experiència que quan acaba el curs les ràtios ja no són de 25, sinó que en molts casos ja són de 27 i 20, 26 i 27 perquè ha vingut gent nova. Li dèiem això a l'alcalde, no? Que vigilem aquest any a veure què passarà també amb això. Ell ens deia que quina proposta fem. Dic, bueno, la proposta la fem des de fa 10 anys, que són fer els centres a Badalona, que falten potser, hi hauria més espai, hi haurien més grups i no hi haurien ràtios, no estaríem tan apretats a la ciutat perquè hi ha escoles que estan a tope i ho dèiem, no? O sigui, fa 10 anys que perseguim les construccions que falten i encara no s'ha fet res. És que és vergonyós que haguem passat 10 anys no s'hagi fet res de res. Ara per ara l'alcalde es va comprometre a tirar endavant els convenis per a l'Escola Badalona Port i Vent 2000 i ens van dir que apretarien a la Generalitat per la resta d'escoles també, el Montigalà, el Ventura Gassol i la Riera.
Doncs Maria López, presidenta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Badalona, moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquest inici de curs.
Molt bé, a tu. Gràcies, Carla.
Gràcies. Mireia, bon dia. Que vagi bé.
Tot el que t'envolta, el Badalona Matí.
On les classes ja han començat ja des de pràcticament a principis de setembre, de la Xina, el lloc on va tenir origen la pandèmia del coronavirus. A Wuhan, l'epicentre de la pandèmia, va obrir les seves portes 2.842 escoles i prop de 1.400.000 alumnes han tornat a les aules. Com fa dies que no s'han registrat contagis locals, no és obligatori portar mascareta. Volem saber com està vivint això un badaloní, que a més és professor en un centre que està a prop de Pequín, un lloc on el retorn a l'escola s'ha fet de manera esglaonada. Alejandro Bronchales, bon dia.
Buenos días para vosotros, buenas tardes para mí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ya estamos en plena marcha, hace ya 10 días que empezaron las clases, como tú dices, de forma escalonada. Hace dos sábados, aquí se empieza incluso en sábado y domingo, hace dos sábados empezaron unos grupos, el domingo otros grupos, el lunes otros grupos. Bueno, desde el martes pasado ya está todo en pleno funcionamiento.
Hemos visto las imágenes, como siempre nos imaginamos en China, todo como muy ordenado, muchos alumnos, pero sin mascarilla. ¿Cómo es eso?
Bien, eso yo también he visto unas fotos, por cierto, de Wuhan, dicen.
Sí.
En los dos institutos en que yo doy clase, las mascarillas son obligatorias. Son obligatorias. En los transportes públicos son obligatorias, solo no son obligatorias en las calles, en la calle. Pero incluso en el colegio, en el patio, también son obligatorias. Entonces me ha resultado bastante extraño las imágenes de Wuhan sin mascarilla. No te voy a decir que no sea cierto, pero la verdad es que en Pekín concretamente, donde yo estoy, podemos ir con mascarilla solamente por la calle.
Aquí hay mucho miedo, ¿no? Mucha preocupación sobre cómo se hace ese retorno a la escuela. Porque, claro, si hay un brote, la escuela tiene que cerrar, el niño tiene que ponerse en cuarentena. No sé si allí habéis tenido ya algún que otro susto.
Aquí tuvimos el susto en junio. En junio ya volvimos a la escuela el día 1 de junio y el día 12 cerraron todas las escuelas porque hubo un pequeño brote. Fueron 200 infectados en toda Pekín, una ciudad de 20 y pico millones de habitantes. Cerraron inmediatamente todas las escuelas, se hicieron 6 millones de tests en 4 días. Y bueno, se controla la jugada, pero está claro que aquí si hay otro pequeño brote inmediatamente cerrarán, lo que no sé si esta vez cerrarán todo como hicieron en junio o no, porque esta vez veo que está bastante más relajado el retorno que en junio. En junio la tensión era absoluta y se palpaba. Ahora todos entramos con mascarilla, nos toma la temperatura, nos lavamos las manos con gel hidroalcohólico, como se llame, pero digamos, hay más relajación. No hay tantos policías controlando que todo el mundo haga todo a la bien. En fin, se nota una cierta relajación.
Porque ahora me lo decías, pero tú que has ido ya a la universidad, ¿es? ¿Dónde vas tú, Alejandro?
No, yo voy a dos institutos.
Ah, institutos. ¿El protocolo que se sigue cuál es? ¿Te toma la temperatura antes de entrar?
El protocolo es al entrar toman la temperatura, pasa por un pasillo que hay unas máquinas con el gel hidroalcohólico, te lavan las manos, entras a las clases con mascarilla, con mascarilla. Los alumnos llevan mascarilla, los profesores llevamos mascarilla, ¿no? Sí, esa es. Y las clases se van escalonando de forma que cuando uno acabe y otro acabe, en los comedores diferentes horarios. En Pekín, concretamente, no sé si en toda China, en Pekín, los niños no salen del colegio al mediodía para ir a sus casas a comer. Todos están en el colegio, para que al menos queden en plan burbuja, ¿no? Todos los colegios están ahora, aunque no tuvieran comedor, están ahora haciendo catering y comiendo en las aulas. Nadie sale al mediodía a comer a su casa. Nadie sale.
¿Y hacen, digamos, el horario concentrado o es el mismo horario y se tiene que quedar al mediodía en la escuela esperando que pase el tiempo?
Exactamente. Pero tampoco te pienses que eso se nota mucho, porque los pobres chicos chinos hacen más horas que la hostia. Solo hacen que estudiar y deberes. Así que a mediodía tenían poco tiempo. Ahora tienen un poquito más de tiempo porque están en clase en vez de en casa, ¿eh? Pero la verdad es que tienen muy poco tiempo. Yo a los institutos que voy, son de los que más tengo 2 horas. Pero hay muchos que tienen media hora, ¿eh? Muchos institutos tienen media hora. El tiempo justo para comer, ¿eh?
Claro, y supongo que si hay algún caso, os han explicado cómo se actúa en ese sentido, porque claro, si hay una clase entera que se tiene que cerrar y volver, ¿se tiene que hacer todo otra vez de forma telemática o cómo se hace?
La verdad es que no te puedo decir cómo será, porque lo que sé es lo que pasó en junio, que en junio no hubo ningún caso en la escuela, hubo en un mercado y cerraron las escuelas de todo Pekín, así que no te sé decir.
¿Volviste a lo telemático o no? ¿O simplemente se dejó de hacer?
No, nos quedaban dos semanas de clase y volvimos a la telemática. Llevábamos 4 meses telemáticos, volvimos a clase 2 semanas y otras 2 semanas más la hicimos telemático. Y estaba previsto que no va a ser nada, pero todo el mundo tiene sus clases telemáticas preparadas por si acaso.
La cuarentena son 15 días, supongo, como aquí más o menos, sí. Aunque se intenta reducir, pero...
Hasta el momento son 14 días, por ejemplo. Hasta hace una semana nadie podía venir a Pekín, ¿eh? Ahora ya hay vuelos a Pekín, pero aunque hayan vuelos a Pekín, la gente que viene tiene que tener muchas ganas de venir a Pekín, porque va a estar dos semanas en un hotel encerrado mientras pasa cuarentena. 14 días en un hotel, gastos que paga el viajero, no paga el Estado chino. Es decir, que hay que tener muchas ganas para venir a Pekín. Gente que está trabajando, se había quedado colgada con la pandemia fuera del país y tiene a la familia aquí. Yo, por ejemplo, me adelanté y no me cogió el toro. Pero si me espero unos días, que mi viaje era para 14 de febrero, todavía estaría en España, no podría haber vuelto. en este caso tendría que ir a más familia, pues me interesaría estar 2 semanas en un hotel para luego poder juntarme con ellos, yo con ellas, yo como vine a tiempo, pero hay muchos que tienen que se fueron de vacaciones para el año nuevo chino y no han podido volver desde enero. Esa gente pues sí.
Claro, y si hay un crío que llega a la escuela, le toma la temperatura y la temperatura pues da muy alto, entonces ese grupo se cierra.
Entrada, ese crío va aparte, se le hará un seguimiento inmediato por parte del personal médico especializado que todo colegio tiene, y si es necesario lo llevará lo mandarán a casa o lo llevarán al hospital. Si da positivo, pues no te sé decir, porque no ha habido el caso, ¿eh? Aquí el caso fue un mercado y nos cerraron a todos. Supongo que si hay un colegio, de entrada a ese colegio, esa clase seguro que se cerrará, eso está claro. Pero no te sé decir el protocolo porque no se dio el caso. En junio no se dio el caso.
¿Y en vuestro caso no habéis reducido el número de alumnos por aula?
Yo en un instituto tengo, en una aula tengo 16 y en otra 18.
Ah, son pocos.
No se ha reducido, pues son pocos. Pero en otro instituto tengo 9 grupos de 45 y tengo 9 grupos de 45. ¿Eh? No se han reducido. Lo que se ha reducido en el instituto son los horarios de patio, que no hay patio, prácticamente no hay patio, y en el comedor se hacen 3 turnos, que antes se hacía un turno.
Me sorprende que al principio has dicho que por las calles no es obligatorio el uso de mascarilla.
Desde hace 2 semanas ya no es obligatorio, salvo que haya concentración. Si estamos hablando de las Ramblas en hora punta, para entendernos, sí que hace falta mascarilla, pero si no, no. Si no, no hace falta.
Curioso, ¿no? Eso es porque...
Aquí es que aquí se ha matado el bicho. Aquí se cerró para matar el bicho. Ahí se hizo cierres parciales para sobrevivir la vida con el bicho. Esa es la diferencia importante.
O sea que ese inicio de curso que llevamos en Wuhan, claro, lo vivís con... O en China, lo vivís con cierta tranquilidad porque el virus ya no está presente, digamos.
Evidentemente, hace más de 3 semanas que no hay ningún caso local en China. Hace más de 3 semanas. En Wuhan, por cierto, estuvieron 76 días dentro de sus casas, no a pasear al perrito, en sus casas, y cuando lo abrieron hubo un pequeño brote, e inmediatamente cerraron otra vez Wuhan, hicieron 11 millones de test, fue una cosa muy pequeña y ya no volvió a pasar nada. Y en Pekín pues lo mismo, llevábamos 50 días sin brote cuando en junio hubo ese brote. Ahora ese brote ya se cerró. Y hace ya mucho, desde entonces, que en Pekín no hay ningún caso. Y en toda China no hay ningún caso desde hace 3 semanas. Así que se vive con bastante tranquilidad el tema.
¿Y en España qué crees que ha pasado? ¿Que nos hemos relajado?
En España es que nunca se cerró del todo. Lo de los trabajos necesarios, era cualquier trabajo era necesario. Y realmente se llegó a cerrar más o menos todo aprovechando la Semana Santa, ¿eh? Pero quitando los días de la Semana Santa, toda la demás gente iba a trabajar, los metros iban abarrotados, tengo entendido, ¿eh? Los autobuses, es decir, no sé cómo, se llegó a la convicción, a la idea de que había que sobrevivir económicamente, y lo mejor era sobrevivir con el virus, acostumbrarse a vivir con el virus. Aquí, cuando el virus enseñó la patita el 20 de enero, se cerró inmediatamente Wuhan, 15 millones de personas, 2 días después se cerró la provincia, 40 millones de personas, y 1 día después toda China, 1.400 millones de personas en casa, prácticamente, ¿eh? No, los de Pekín, de Shanghai, podíamos movernos, pero aquí los chinos, el gobierno dice, hay que quedarse en casa, todos en casa, ¿eh? No había nadie en la calle,
¿Y se nota la crisis allí?
Joder, si se nota. Por ejemplo, mi mujer había montado un comedor escolar, pues ha ido a la ruina. Varios meses sin clases, pagando alquileres estratosféricos, porque aquí los alquileres y la vivienda se han ido a unos precios estratosféricos, y se han arruinado. Y así, montones de negocios. Los negocios particulares, pequeños y tal, casi todos han cerrado. O sea, el panorama es bastante tétrico en ese sentido. Solo quedan las grandes marcas, que cada vez los grandes tiburones comen más y más y más, y los más pequeños van desapareciendo. Pues eso ha pasado aquí también, claro. Aquí pasó primero, después eso se está pasando a todos los demás. Pero los pequeños comercios prácticamente han desaparecido. Los trabajadores por su cuenta propia, pues la demanda en estos momentos es muy escasa. Entonces, mucha gente está sin trabajo, muchísima gente está sin trabajo. Yo no me puedo quejar, a mí no me ha faltado el trabajo, pero mi mujer, pues eso, hemos perdido un montón de dinero. Y ahí está, así estamos, pero bueno, hay que tirar para adelante.
Alejandro Bronchale, muchas gracias como siempre y estamos en contacto. Te agradecemos mucho que pierdas pues un tiempo, aun con esa diferencia horaria, pues no, porque aparte es que lo cuentas muy bien y lo cuentas muy natural y eso es lo que nos gusta. Muchas gracias.
Es que realmente lo vivimos, ¿eh? Igual que vosotros ahora, desgraciadamente lo vivís, ¿eh?
Lo sé.
Cuando empezamos a hablar, esto era una cosa de China, ¿no?
Pues, exacto.
Ya veis. Bueno, un saludo a todos.
Gracias, un saludo. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Què passarà a partir d'ara amb la teva empresa o el teu negoci? És hora de reorientar el teu projecte o reinventar-te per continuar treballant?
A Servigest Barberan et volem ajudar a prendre les decisions més adequades per a la teva empresa. No esperis més. Truca'ns ara al 93 387 47 90 i explica'ns el que et preocupa o visita'ns al carrer Roger de Flors 152 Baixos.
Servigest Barberan. Continuem treballant al teu costat, assessorant-te i responent als teus dubtes o consultes.
Al teu voltant passen moltes coses i aquí t'ho expliquem com ningú ho fa. A les 8, Badalona Matí.
El primer informatiu del dia.
A les 2, Badalona Migdia.
15 minuts per saber què ha passat al matí.
A les 8, Badalona Vespre.
El resum de la jornada.
I a cada hora, butlletins per no perdre el fil de l'actualitat local.
Serveis informatius de Ràdio Ciutat per saber què passa al teu voltant.
Estudi d'interiorisme i decoració 50BDN.
Una botiga amb encant al centre de Badalona. A 50BDN ens inspira la senzillesa i qualitat dels materials. Fem mobles a mida de manera artesanal de fusta i de ferro. Decoració rústica, vintage, contemporània, urbana, art déco.
50BDN, carrer de Sant Francesc de 6-8 de Badalona.
No deixis que els teus records es facin malbé. Aquelles cintes que vas gravar quan els teus fills eren petits, aquella festa familiar tan entranyable, el vídeo del teu casament...
Digitalitza el material audiovisual que tens d'aquelles èpoques i els records et duraran per sempre.
A Videolab digitalitzem tots els formats. Super 8, VHS, fotografies, diapositives, tot el que tinguis.
Consulta'ns a videolab.es o truca al 93 254 00.
Amb Videolab, els records seran per sempre.
Estudi d'interiorisme i decoració 50BDN.
Una botiga amb encant al centre de Badalona. A 50BDN ens inspira la senzillesa i qualitat dels materials. Fem mobles a mida de manera artesanal de fusta i de ferro. Decoració rústica, vintage, contemporània, urbana, art déco.
50BDN, carrer de Sant Francesc de 6-8 de Badalona.
Per saber quines han estat les notícies més destacades de la jornada, Badalona Vespre.
De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, Àlex Sisó ens apropa tota l'actualitat de la ciutat amb un format dinàmic i personal.
Bon vespre, són les 8.
Totes les 10 protagonistes del dia al 94.4 de l'FM.
La teva emissora de proximitat.
Què passarà a partir d'ara amb la teva empresa o el teu negoci? És hora de reorientar el teu projecte o reinventar-te per continuar treballant?
A Servigest Barberan et volem ajudar a prendre les decisions més adequades per a la teva empresa. No esperis més. Truca'ns ara al 93 387 47 90 i explica'ns el que et preocupa o visita'ns al carrer Roger de Flors 152 Baixos.
Servigest Barberan. Continuem treballant al teu costat, assessorant-te i responent als teus dubtes o consultes.
Per saber quines han estat les notícies més destacades de la jornada, Badalona Vespre.
De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, Àlex Sisó ens apropa tota l'actualitat de la ciutat amb un format dinàmic i personal.
Bon vespre, són les 8.
Totes les 10 protagonistes del dia al 94.4 de l'FM.
La teva emissora de proximitat.
Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
el que fem ara és saber quina és l'opinió que tenen els nens, que són els que, de fet, dilluns han de començar a aplicar aquestes mesures de seguretat després de no sé quants mesos sense anar a classe. Tenim amb nosaltres a la Paula Bello, de l'Escola Progrés, l'Alba Martínez, de la Mercè Rodoreda, la Xènia Romero, de les Ciències, i la Lola Martínez, de la Mare de Déu de l'Assumpció. Bon dia a les quatre. Què tal, com esteu?
Bon dia, bon dia.
A veure, expliqueu-me, no sé qui vol començar, per exemple, l'Alba. Explica'm, Alba, una mica com vius tu aquest inici de curs, si tens ganes o no de començar el col·le.
No escolto bé.
No escoltes bé, sí que anem bé. M'escoltes, Alba?
Sí.
Digue'm, explica'm una mica com veus aquest inici de curs.
Doncs el veig que ja en tinc ganes de començar perquè portem molt de temps a casa i espero que quan comencem tot vagi bé.
I la Xènia com ho veu?
Bé.
Xènia, tu com portes això de portar mascareta?
Bueno, a veure, agobia una mica, però està bé.
La Xènia és de les que té ganes de començar el col·le o no?
Sí, moltes.
Sí? Què has fet aquests dies sense poder anar al col·le? T'has avorrit?
Home, he estat fent una mica de deures i, bueno, he estat a casa.
Lola, que no sé si t'escoltem, Lola.
Hola.
Ah, mira, l'escoltem, a Lola. Lola, a veure, quina edat tens tu? La Lola és de la Mare de Déu de l'Assumpció?
Sí.
Sí? Lola, tu ets de les que té ganes d'anar al col·le o ja estava molt bé a casa?
Sí, tinc moltes ganes d'anar al col·le i veure els companys.
Sí? Perquè, clar, els has vist durant aquestes setmanes o no?
Bueno, els he vist per la videotrucada i la videotrucada una mica.
I la Paula?
Tinc ganes de començar, bueno, l'institut, en el meu cas, perquè fa molt que no vaig i em sembla una pena que haguem de començar així amb el virus, però ens anirem acostumant.
No sé si sentiu com jo un xiulet tota l'estona com si estiguéssim en un hospital. El sentiu?
Sí, no.
Algú té un xiulet, no sé quina de vosaltres té un xiulet aquí sonant, no sé què deu ser. Què us han dit sobre com heu de començar el col·le? Què us han dit els pares? Sí, ara sembla que ha parat, molt bé. Qui era de les quatre que tenia el xiulet? No ho digueu. Deia que en el teu cas, Paula, que ets la més gran, no? Què t'han explicat sobre què has de fer a partir de dilluns?
Doncs entrarem a les 9 i 10, o sigui, farem horaris diferents, només pel matí, i el primer dia ens explicaran una mica la rutina. Haurem d'anar amb mascareta i l'hora del pati també serà separada.
En el teu cas, Paula, que ets més gran, potser sí que has pogut veure més els teus amics perquè potser has sortit a donar un vol i tot això. En general, les classes que heu fet de forma virtual no són igual que fer-ho directament a l'aula, no?
No, perquè és més complicat, a vegades hi ha problemes de connexió, però en el nostre cas vam utilitzar el Moodle i no vam fer tantes trucades, només per fer tutories.
I heu perdut molta classe?
Sí, jo crec que sí, perquè ens van posar uns deures d'estiu i hi ha moltes pàgines que no sabem perquè no ens ho han explicat.
No sé si la resta, la Lola, l'Alba i la Xènia, teniu clar què és el que haureu de fer a partir de dilluns, si canvia molt el que ja feu habitualment. Lola, per exemple.
Sí, hem de portar com un kit Covid,
un kit.
Porta una ampolla d'aigua per no veure tots els dies, dos mascaretes de i de mans.
Alba?
A nosaltres ens han dit que hem de portar unes mascaretes de recanvi i que les classes seran dintre de la classe iguals,
però fora amb la mascareta i el gel hidroalcohòlic.
Xènia, a veure si traps la lliçó.
A veure, jo sí que a l'escola la meva mare ha fet reunions i han dit que hem de portar un kit amb l'ampolla d'aigua, mascareta, no la podem treure a les classes, en comptes de jo estar sempre amb els meus amics, hi haurà grups diferents. I jo ara em junto amb els de... O sigui, jo ara aniré a 6è i em junto amb els de 5è que van ara.
Que no els coneixes? O sigui, que els coneixes?
Sí, però no tant com jo tenia.
Clar, i això no t'acaba d'agradar, no?
No.
Ja. Però és el que toca. No?
Clar.
Ja, clar, és el que toca.
Sí.
Clar. Jo no sé, per altra banda, si teniu previst, doncs, una mica què és el que fareu a aquest curs, si us han explicat una mica... Perquè, clar, excepte la Paula, que comença l'institut, la resta, quin curs feu? Xènia, tu quin curs fas?
Sisè.
I l'Alba?
Jo sisè.
Jo ara em faré sisè.
I la Lola?
Sí.
I en el cas de l'Alba i la Lola, també us toca que us hagin separat de la resta de companys o no?
No, nosaltres tota la classe estarem junts.
Que sou quants?
En som 26.
26. I tu, Lola, quan sou?
Sí, també.
20 i pico. I sí. Paula, quan sou vosaltres a l'institut?
Encara...
No ho saps.
No ho sé del tot, perquè no sé ni qui va a la meva classe.
No saps ni qui va a la teva classe perquè, clar, comença el curs i encara no ho saps.
Clar, només sé els que van de la meva escola, els altres no els conec encara.
Això de la mascareta, Paula, com ho portes tu? Perquè jo, a mi em costa, és pesat.
A mi a vegades em costa una mica respirar quan porto la mascareta, però em vaig acostumant a poc a poc.
I la resta, Xènia, a veure, com ho portes tu, Xènia? És pesat això de portar mascareta? Bueno.
Jo ho pot fer, hi ha una mica, però també em vaig acostumant ja.
En el teu cas, Alba?
A mi em molesta una mica la mascareta, però ja ens anem acostumant.
I tu, Lola?
Jo lo de la mascareta ho porto bé. A mi no em costa respirar amb la mascareta. A mi em va bé, lo de la mascareta.
Ah, tu va bé. Tu t'agrada i tot, la mascareta.
No m'agrada, però la puc aguantar.
Molt bé. Doncs escolta, Paula, Alba, Xènia i Lola, moltes gràcies per atendre'ns i que sigui, doncs, el més plàcid possible aquest inici de curs. I que, vaja, que el podeu fer amb tota normalitat, el que voldrà dir que la pandèmia evoluciona favorablement. Us heu portat bé amb els pares per això? Els pares han acabat una mica nerviosos. Sí. Lola, sí? La Xènia és la que té més cara de pilla. La Xènia ha hagut de posar els pares nerviosos. A què sí? Una mica, oi?
Una mica.
T'has queixat molt. No?
No tant.
Ai, si parlessin els pares. Alba?
Jo crec que m'he portat bé.
Sí? Molt bé.
Sí, m'he caigut una mica, però és normal.
Ja. Clar, totes sou bones, que heu de dir, no? La Paula també em dirà que s'ha portat molt bé, que ha sigut tot fantàstic, que estava encantada de passar amb els pares 24 hores al dia...
No, la veritat.
No, oi? Ah, menys mal, que hi ha algú sincera. Paula, Alba, Xènia, Lola, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Adéu.
Bon dia, adéu.
Adéu.
Fins a les 12, Badalona Matí.
Què tal?
Estudi d'interiorisme i decoració 50BDN.
Una botiga embancant al centre de Badalona. A 50BDN ens inspira la senzillesa i qualitat dels materials. Fem mobles a mida de manera artesanal de fusta i de ferro. Decoració rústica, vintage, contemporània, urbana, art déco.
50BDN, carrer de Sant Francesc de 6-8 de Badalona.
Avui és dijous, avui parlem de cuina, ho farem amb una secció diferent, perquè avui no està la nostra col·laboradora habitual, que és la Mercè Sotero, però sí que seguim descobrint doncs, nous establiments de Badalona, i en aquest cas parlem d'un establiment que és mític, que en vam parlar perquè la nostra convidada va tenir doncs, certs problemes, o molts problemes, amb el restaurant mític que tenia en una població del Maresme, que era Montgat, si no m'equivoco, i crec que aquella famosa guingueta va haver de tancar, però sí que han obert una nova, i ho ha ofert a la nostra ciutat, al Passeig Marítim, a Badalona, al carrer Cervantes número 2. És un lloc mític per molta gent. Està es passeja en gambes, sardines, anxoves, plats populars com ous estrellats o patates braves. Vaja, el típic que s'espera d'una guingueta. Paquita, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Tan triste que estabas cuando se cerró el de Montgat, y ahora, ¿estás más animada o no?
Bastante más, bastante más.
¿Va bien?
Sí, sí. Tenemos gente de Badalona que nos conocen, muchísima gente.
Y que ya iba a Montgat, ¿no?
Y ya iba a Montgat, sí, sí. Y bueno, esto es un nuevo proyecto que hemos hecho, estamos contentos.
¿Es el mismo proyecto, por eso?
El mismo.
O sea, el mismo tipo de gastronomía.
Sí, sí. Lo único que, claro, nos había una época ahora muy mala, con el tema del COVID, pues bueno, todo. Pero bueno, estamos ahí luchando para que... Ya si cambia un poquito todo esto y podemos que jueguen más gente. Porque ahora te llama la gente y la mitad no puedes entrarlos porque con la separación de las mesas y todo esto. Pero bueno, esperemos que se vaya arreglando poco a poco.
¿Hoy tienes terraza?
Sí, sí. El restaurante es muy pequeñito. Tiene capacidad como para 10 personas que ahora no está utilizando porque... Con el tema este del COVID.
Claro, si tienes que separar 10 personas, se queda una mesa solo, ¿no?
Nada, nada. Ahora dentro normalmente no entra la gente, nada más que para asistir a los baños. Pero bueno, vamos trabajando terraza y vamos empezando.
Y ahí sigue viniendo gente de Montgat,
sí.
Donde estabas, y de todo,
sí,
el Maresma,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Básicamente.
Sí, sí. El cliente está siendo el mismo y ahora gente del paseo, pues también van acudiendo.
Hay una ventaja, supongo, y es que los chiringuitos, al menos en Badalona, llega un día en que se les acaba la concesión y
sí.
Tienen que cerrarlo, ¿no? Desmontarlo.
Sí.
En Montgat supongo que te pase lo mismo.
Lo
¿no?
mismo. A últimos de septiembre hay que desmontar.
Claro, ¿tú ahora tienes un local fijo?
Fijo.
Con lo cual tú puedes estar todo el año.
Con lo cual ahora pues valoraremos un poco octubre, noviembre, diciembre y así haremos o toda la semana o fines de semana. Estamos valorando un poco...
Pero la idea es tenerlo abierto, digamos,
sí,
todo
sí,
el año.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Invierno un poquito más bajo, porque la cosa es más... Y en verano, pues desde Semana Santa o antes empezaremos a funcionar.
¿El Paseo Marítimo de Badalona qué te parece?
Perfecto.
¿Sí?
Sí.
¿Ya lo conocías tú?
Lo conocía porque yo paseaba mucho por allí, porque al no tener el chiringuito, pues yo estaba mentalizada que quería playa. El año pasado estuvimos... En Tellá, y sí, un sitio maravilloso, pero de acceso un poco difícil.
Uh-huh.
Entonces, esto que encontré, pues, nos gustó y me siento muy a gusto.
Uh-huh.
Lo único que ya le dije al ayuntamiento, que hay que arreglar un poco lo que son las palmeras, las jardineras, porque eso da sensación de abandono. Y es un paseo marítimo excelente, no tiene nada que ver.
Porque tú estás en el paseo marítimo más hacia el puerto.
Hacia
el puente,
sí,
digamos.
Sí, hacia,
¿no?,
el Mercadona.
Hacia el
Mercadona. Donde,
o sea,
empiezan los escalones.
O sea, al final.
Al final de todo. Y da la sensación de ver aquel paseo abandonado.
Uh-huh.
Hay que darle vida. Si no ahora, por el tema que estamos pasando, pues yo espero que el ayuntamiento en la primavera-verano pues empiece eso, porque es que está muy triste. ¿Ves las jardineras allí tan abandonadas? Que da sensación que no sé, te da una sensación rara.
Porque, pero eso es por el mal tiempo que ha hecho de...
Sí, pero los jardines esos que tenemos son una maravilla. Hay que darles vida porque ya te digo, están y el paseo no se merece eso. Yo lo comenté el otro día,
¿Con quién?
Sin ir más lejos, yo se lo comenté al alcalde, al Albiol.
Ah, ya te lo encontraste, ya se lo dijiste.
Y le dije si podía, por lo menos, mis tres jardineras, porque estoy acostumbrada a tenerlo siempre todo muy, muy activo de plantas. Y le dije si podía arreglarlo. No me puso ningún problema, al contrario, pero sí que dijo que en el mes de marzo, febrero-marzo, mirarán de arreglarlo todo, el paseo, barnizar maderas, porque es verdad, es que es un paseo excelente, no tiene nada que ver ni con el de Puerto Olímpico, por una razón, porque es que el ambiente tampoco es ese, y nos merecemos que eso esté, pues bien, a ver si lo cumple. Dijo que sí, que estaría pendiente.
¿Cuál es el plato estrella de la Paquita?
Bueno, nosotros, en principio es la ensalada, pero no sé qué decirte. Los huevos estrellados, el jamón, las anchoas, es todo. Es una cocina corta, muy de toda la vida, y yo creo que la gente, la demanda es de todos los platos. No podría cambiar, ni poner el más, ni quitar, porque la gente encuentra que es una cocina de toda la vida, la que nos hacían nuestros abuelos.
Y aparte es la misma que has hecho toda la vida, ¿no?
Toda la vida, 30 años.
30 años.
30 veranos. Siempre lo mismo y a los hechos me remito. La gente reclama esa. Cuando no estamos, la ensalada dicen que no saben dónde comérsela. No le hago nada, solamente cuidar el producto.
Y en la Paquita, en el Chiringuito, venían muchos famosos.
Sí.
¿No? En su momento. No sé si ahora vienen a Badalona.
Sí, sí. Siguen viniendo, sí. Venían periodistas.
¿Cómo cuáles? ¿O no se dice?
Pues
Laura Fa, yo sé que es una de las que venía habitualmente, creo, ¿no? Laura Fa.
La Laura.
Sí.
Después la Laura esta de también, no me acuerdo cómo se llama, el Andrés de... El Andrés de del... De eso, del... De la Rus.
Sí.
Andrés Guerra también está, bueno, él dice que tiene tres tesoros: su mujer, su hija y los huevos de la Paquita.
Pues que tienen esos huevos.
Pues mira, nada, una patata hecha como toda la vida, no congelada, sino pelada, cortada, bien presentada y luego acompañada de un buen jamón. No tiene nada más.
Paquita, ¿y tú qué perspectivas tienes?
¿Yo? ¿En qué sentido?
Pues en la vida.
Seguir para adelante.
Llevas 30 años. Tendrás que jubilarte aquí pronto,
claro,
¿no?
Claro, yo estoy delegando, empezando a delegar. Antes en playas hacía 14, 15 horas diarias. Ahora es el ratito del mediodía y el ratito de la noche que más bien voy ojeando y mandando.
¿Y tienes en quién delegar, digamos? Es decir, ¿hay gente que va a coger tu testigo?
Sí, en principio mi hija.
¿Y tú qué le aconsejas a tu hija o qué le aconsejarás?
Pues le aconsejo...
Porque supongo que a partir de hacer bien la comida hay que tener un trato con los clientes, saber tratarlos también, ¿no?
Eso Eloisa lo tiene mucho por la mano y para mí ella es la que me llena cada noche el local. Ella es la que coge
los encargos.
Los encargos, ella es la que habla, ella es la que... Para eso es una excelente persona. Lo hace muy bien, ¿eh? Nadie se queja. Nadie dice no me han cogido el teléfono, no tengo mesa, no... Puede haber un mínimo fallo por algo, pero ella recibe diariamente 100 llamadas.
100 llamadas.
Nosotros podríamos llenar el doble de lo que tenemos, pero tampoco se trata de eso. Porque a mayor...
Más gente, pues más gente, más desatendida.
No, tienes que depender de trabajadores y yo prefiero poquito y bien llevado que no mucho. Y quiero decir que Eloisa, y luego ya se está metiendo en la cocina también para ver, aprender... Y bueno, y luego tengo dos personas que me conocen bien de toda la vida y saben cómo quiero las cosas.
Pues Paquita, te dejamos ir, que sé que aparte has...